Radio Pista.
Són les 8.
Quan tot està perdut, quan les cendres de la nostra civilització són el paisatge perfecte d'un futur distòpic, quan la humanitat és només un record i el futur està més present al passat que no pas al futur, tres éssers postapocalíptics en un desert de pols desconfiadament es miren pensant: qui serà el primer a dir:
"Fes-me la meva feina!
Picture this, I'm a bag of dicks, put me to your lips, I am sick, I will punch a baby bear in his shit, give me lip, I'ma send you to the yard, get a stick, make a switch, I can end the conversation real quick, I am crack, I ain't lying, kick a lion in his crack, I'm the shit, I will fall off in your crib, take a shit, hit your mama on the booty, kick your dog, fuck your bitch, that boy dressed up like he's down on and took pictures with your kids, we the best, we will cut a frowny face in your chest, little wench, I'ma mention a big fresh, I'm a get correct, I will walk into a court while it wrecks, screaming yes, I am guilty, motherfuckers, I am death. Hey, you wanna hear a good joke?
Benvingut una vegada més a Fes la teva feina. Avui, l'últim programa d'aquesta temporada, que per molts serà la temporada número 5, per altres la temporada número 4. Què més dona, quina sigui, si és la tercera o la segona?
O la quarta.
O la quarta, també. Aquest compte enrere sol significa sol, crema solar, piscina, sorreta, entre el tanga i aigua de cloros als ulls.
Pensava que anava dintre els dits dels peus.
No, això ja no es porta. Perquè avui, en compte de la nostra voluntat i sabent que hi ha molts oients que ens volen escoltar aquest estiu, aquest any no hi ha programa estiuenc. És a dir, tinguem un estiu tranquil i mantinguem la mà sense petards.
Bueno, sense coses que explotin a les mans.
Sí, sense...
Pues podeu llançar lluny, no fa falta agafar-los amb la mà.
No, ja, per Sant Joan. Bueno, però si avui fos un dia internacional de les vídues, per exemple, vale, el nostre estimadíssim Felip Boté quasi infinit podria ser el maestro Mantis, per ser un dels cinc furiosos i un mestre en les arts marcials del Kung Fu, expert en acupuntura i ràpid en el seu hàbil moviment de braços, per allò de ser dels pocs mantis religioses que no acaba sent la primera proteïna dels seus fills a mans de la seva parella.
Sí,
sí? També per al nostre estimadíssim Demian Recio, que podria ser l'espia russa de cabells rossos, experta en la tàctica de combat cos a cos, experta en armament de curt i llarga distància, de tot
passaria
tipus
el dia en l'habitació
de tot tipus d'armes i explosius, o no, vestida de negre amb proteccions en els pits i a la cintura ben treballada.
Haciendo de selfies, eh?
I sota el nom de Scarlett Ingrid Johansson, més coneguda com la viuda negra. Per allò de que una picada d'aquesta femella i has de córrer per acabar...
Hola, tio, que no? És molt guai, jo com a dona soc molt més guai que com a home.
Exacte, i has de córrer molt perquè en menys de 15 minuts vas a l'altre bar. I per mi mateix, Alejandro Cortés, que podria ser una de les vídues més conegudes del món mundial, experta en l'art en què el seu marit, com a llegat, li ha deixat. Aquell fatídic dia que baixava a esmorzar. I si no sabeu de qui estic parlant, posa'm la W.
Posa ahí la W, Demian.
I
la W. Però la W...
La W de l'indicatiu.
Posa la W i a l'aire...
Que a veure si sabeu qui és.
A l'aire condicionat, que deu ser el botó... Que hi ha una bola con una raya en medio.
Mucho botó, me pedís, eh?
Escolteu. A veure si sabeu qui és.
Ja. Com me gusta, eh?
No me habléis encima de las canciones.
Escolta qui és. Una gran vida.
Yo cono.
Una de las viudas.
Yo cono.
Un programa a l'estudi.
Sí, ja està, que és un dia.
Vinga, va, baixa. I ara sí. I ara sí.
Com ho resuelves, eh?
Ai, ai. I ara sí, abans de començar les vacances i el programa d'avui, hem de recordar que ens trobarà tot a les xarxes socials, sempre buscant Fer la teva feina, on podeu deixar una opinió o la vostra crítica. I ara, i abans de començar...
Tio, i ara m'has deixat sordo, tio.
Bueno, i abans de començar, hem de dir que tenim un premi. No, tenim un premi.
Ah, tenim un premi?
Sí, tinc un regal. Aquí tinc les tres botelles o ampolles.
O ampolles, sí.
Que les van guanyar gràcies a la propaganda o al missatge a màrqueting encobert de la competència.
O sigui, l'Àlex va trucar a la competència.
Vaig enviar un missatge.
Els va ficar un missatge en un concurs, sí. I la va guanyar.
Però no l'Àlex, fes la teva feina. Però,
bueno, ell en representació de tot.
Hòstia, funcionen com les companyies de telèfon, no?
Més o menys. Vam fer una crida i ens va tocar, aquestes tres ampolles, és a dir, com a l'Isidre, la que vulgueu.
Bueno, doncs això és Masset, no? Vins i Caves, sí, i aquí hi ha la Sínia, un xarelo, que és un vi blanc, no?
Suposo que deu ser...
Un Masset Sira, se llama, que aquest és...
Aquest, no? El negre, no?
Negre. I l'altre és un cava.
Però llavors... això és per l'audiència o és per nosaltres?
És per un de cada nosaltres.
Jo crec que l'Àlex...
Aquest estiu ho passem millor.
Un de cada nosaltres.
Àlex, tu quan la vols?
A mi no sé la que vulgui. Jo la negra, si pot ser.
Vinga, va.
Perquè sóc gordet.
I tu, amb els teus pares, potser un mola més.
Jo li portaré un cava al meu pare,
això.
I per descarte?
Pues jo em quedo el xarelo, que és el que volia. Ah! Em sembla increïble.
Home, pues, per primera vegada estem d'acord.
Estem d'acord.
Bueno, però company... com ens barregem molt bé, no?
Va ser molt bonic, cadascú complementem, no?
Quedat... complementem.
Què has dit tu?
Barregem.
Bueno, jo comença l'estiu, no?
Sí, comença l'estiu.
Recordeu, oients, que l'estiu és la millor època per atropellar ciclistes.
Ah, sí,
que és clar. Quan surten en massa. Obviem els que surten a les 3 de la tarda, que aquells ja busquen el suïcidi personal.
I col·lectiu.
I bueno,
col·lectiu.
Recordeu posar els pinxos a les rodes del cotxe.
Escolta. Romana.
Sí, sí, com grita, jo, com...
O sea, parece las ruedas chirriantes de un coche que va a atropellar.
Yo voy a jugar a un concert d'ella i es posa sota una manta i...
L'únic problema de atropellar un ciclista és que només són 100 punts. Si és una àvia o un nen són 1.000 o 1.200 punts.
Però... Sí, vols dir? No sé.
Vols dir?
No sé.
A la pel·lícula La carrera de la muerte del año 2000.
Ah, vale.
Era així.
Sí? Pues hòstia, jo crec que puntuaria més un ciclista, com a bé a la humanitat. Clar, si és una pel·li de malos malotes, no. Però com a bé a la humanitat... Pensa que són gent capritxosa, que consumeix molt, i això fa mal al planeta.
Bueno, jo sí, jo em passo la vida darrere els ciclistes amb el cotxe esperant a que deixin d'haver-hi curves.
Curves?
Que vinen curves! Faré un grup que es diu, per l'altre ja estava mirant pornografia, i en anglès...
Ah, vale.
Gordeta i amb rínxols és Curly Curvy. I vaig pensar, cuidao!
Això és
una superbanda de música.
Això és mi próximo futuro.
Això és mi futuro. Curly Curly.
Curvy Curly.
Parece una película de Russ Meyer o un grupo super guay.
Sí. Hay que hacerlo,
Hay que hacerlo.
Bueno, pero ¿qué tenemos hoy? ¿Qué tenemos?
Bueno, mira, yo voleu que us expliqui la meva última experiència en el món real. O sigui, en el moment que jo aterro i sé que... Poques vegades em passa, però hi ha moments que aterro i penso... No estic...
Vaig a enlairar-me una altra vegada.
Aquest no és el meu món.
Vale,
tinc la predisposició de viatjar a Londres aquest estiu de vacances, que és una cosa que mola molt, i havia pensat, hòstia, hauria de mirar les targetes de crèdit, no?, per poder pagar allà i que no em cobrin moltes comissions. I...
Cert. I què t'ha passat?
I bueno, el cas és que volia donar d'alta aquest servei per mitjans online, però no puc fer-ho perquè com que no tinc mòbil,
no. Vale,
com que no tinc mòbil i no tinc un número. Què és el que està passant? Està passant que jo no puc entrar a l'aplicació del banc perquè necessito un telèfon on m'envien el número de seguretat, i com que no tinc mòbil no em poden enviar el número de seguretat al mòbil,
i no et pots
perquè
haig
de vincular el mòbil en aquesta, i a través de la paper. Llavors he anat, dic, bueno, doncs vaig al banc presencialment amb el meu DNI, no, que m'identifica,
sí,
i m'ho podran demanar, no?
I no.
Llavors parlo amb aquell home i em diu que... Li dic, és que, clar, com que li explico tot, jo vull aquest servei, ¿vale? Però no tinc mòbil i no puc contractar-ho per l'aplicació ni per altra banda, perquè m'han d'enviar el codi de seguretat al mòbil, com que no en tinc.
Clar, una cosa porta l'altra.
I no puc fer-ho enviar un altre mòbil, perquè si ja està vinculat al compte, o sigui, al mòbil de la meva dona, perquè està vinculat al compte, llavors anul·laria el seu i encara seria pitjor.
Ho anul·liaries.
Entonces, el primer que han dicho al señor Albán es, bueno, lo primero que voy a hacer es te voy a dar un número de teléfono para que llame. Vale, ya fuere con arriba y casa. Vale, pero si te digo que no tengo móvil y no
es
puedo
por,
esto,
es
no
por algo, es por algo.
Pero bueno, no, ya llamo, ¿no? O sí, yo estoy aquí en el Segle XXI y, sí, y truco y ya está, ¿no? Yo vos he trucat y ha sido muy curioso. A la atención al cliente, ¿podem dir que es a la BBVA, això?
Sí, sí, sí.
Bueno, pues he trucat a la atención al cliente y me ha sortit un home molt, molt...
Trampat.
Molt trampat. I m'ha dit, hòstia, que clar, que ho entenia, però que aquesta aplicació s'havia de contactar per l'aplicació i que llavors, clar, no havia manera, perquè havia de saber que per la meva seguretat es feien aquests processos d'enviar el missatge, a més.
Que gran,
perquè jo havia d'anar amb un mòbil per vincular el meu compte al banc. O sigui, jo vaig anar al banc, ensenyar el mòbil així i dir-li...
Perdona, la paraula vincular està super...
Està,
moda,
està guai.
Està de moda.
Bueno, llavors què passa? Em vincula, no puc, clar, no puc vincular res, i m'envia el telèfon aquest i jo el truco i em diu que el que podria fer és anar amb la meva dona al banc.
En
després de dir-me que això és per la meva seguretat. Anar amb la meva dona al banc.
I què?
I que ella...
Quina por.
I que ella em donés el seu mòbil, vale, durant 10 minuts... Imagina la situació allà al banc.
I què t'ha dit comprat un mòbil?
Vale. Segur, bueno, això també m'ho han dit ja...
Moltes vegades.
Llavors, i clar, li he dit, ja, però això serà com saltar la seguretat que m'estàs donant a mi mateix. O sigui, no m'ho pots fer directament i ja està. I no hi ha possibilitat de fer-ho. He pensat, este estava a Torrija, i he trucat a un altre... Vale. Un altre cop, perquè sé que hi ha uns quants allà darrere.
Sí, no, home, clar, jo la gent...
Tot i així m'he assegurat dient-li, he hablado contigo hace un momento.
Ahí no es cuatro días más diciéndose uno al otro. Salto.
No, cójalo tú.
I aquest semblava que anava amb moto, perquè bufava, o estava a la platja, fent el servei d'atenció, i me dijo, claro, es que aquestes coses... És perquè se suposa que tothom té mòbil. Vale, i vaig dir, ja, joder, però jo no entenc.
Però
dic, no hi ha manera de poder-ho fer. Diu, pues no hi ha cap manera.
Sí, no hi ha cap manera sense mòbil.
I dic, no teniu un altre servei? Tinc un que hauries de pagar 15 euros, però no, tampoc serveix. Tampoc ho pots fer.
Tampoc ho pots fer.
I és el moment que vaig pensar, hòstia, en sèrio? No puc, o sigui, no puc identificar-me amb el meu DNI al mostrador del banc i dir-li, vull contratar aquest compte que estic aquí, hola.
Soy este, no?
Però ara que estem globalitzats i que no hi ha DNI als altres països...
No, el que passa que deuen vendre borses de comerç de dins del banc i això ho porten altres comercials, llavors no deuen estar entre elles lligades, el que converteix tot allò en un puto negoci de merda.
Joder.
Hombre, això ja ho sabem.
I res, bienvenido al mundo.
Sin mòbil.
Pues nada.
Bienvenido al mundo.
Trauré tot l'efectiu que pugui.
O sigui, anem més documentats amb el mòbil que amb el carnet d'identitat.
Sí, això és el que em va fer pensar, no? Que potser ja estem en aquesta era, ja estem entrant. Ja, jo sabia que aquest moment a mi algun dia m'arribaria. De fet, jo no puc fer servir l'aplicació precisament perquè no tinc mòbil. No puc fer transferències ni res, ni tocar coses de la meva targeta, tot i que està junta amb el compte de la meva dona. O sigui, que encara és més surrealista perquè... És com que no puc moure, però la meva dona té tot el compte.
I fa una por quan obres el mòbil i diu, su mòbil ha sigut infectat per un virus i tu tens tot allà.
Tu tens
bueno, clar, jo no estaria aquí, però m'he pensat, hòstia, ja està aquí el nou mundo i m'estan excluyendo, i gràcies.
Ja has excluido tu i has sigut molt intel·ligent.
No quiero seguir ahí. No ho faig per res en particular, no tinc res en compte.
No és per principis?
No és per principis. És per economia, sobretot, perquè no vull gastar-me el que val, 60, 30, 40, el que sigui, al mes.
Això sí.
I perquè mai he tingut, i llavors no tinc aquesta necessitat, mai he tingut, mai he fet servir, perquè odiava parlar per telèfon amb la gent.
Jo també ho odio, la gent no ho entén.
Vale? Perquè es queda en silenci a l'altre costat i em fa posar molt nerviós, i no paro de xerrar i dir gilipolles.
Però bueno, deixa'm dir una cosa, tampoc et preocupis perquè la gent fa servir el mòbil per tot, menys per
parlar. Ja, sí, perquè ara més és una falta d'educació. I tampoc m'agrada, en aquell moment hi havia els MSM, no? Aquells, sí. Escriure allò era un conyazo, no?
Un conyazo, no?
SMS, però bueno.
I després jo tinc una tablet que si vull mirar coses així,
ja
tens pues, vídeos de bicho palos,
de
mantis
de gatos,
submarinos de maquillaje.
El otro día vas a ver el primer vídeo de un gato.
El primer vídeo de un gato.
Era en blanco y negro.
El gato?
El gato. No, el vídeo era en color, por supuesto.
Bueno, pues fins aquí la meva aportació a Benvinguts al Futur.
Ah, Benvinguts al Futur.
No has posat ni música ni res, tio.
A darrere, sí.
¿Por qué no?
Ja musiqueta.
Això t'estava acompanyant, la teva explicació.
Però no has hecho un rotllo dramático, ¿no?
Potser la teva història no tenia cap moment.
No dava, sí. És que així és mi vida.
Això és mi vida. Bueno, què? Que t'acabes de parlar d'alguna cosa, senyor...
Bueno, perdó, vull fer la meva queixa personal al BBVA. O sea, en serio, no puedo disfrutar de los productos que utilizan todos los clientes. El subnormal de mi vecino puede utilizar esos productos y yo no.
¿Qué crees? ¿Qué tiene dentro que las lladras que son la banca?
Yo no sé exactamente qué pago yo al banco. ¿Se paga algo al banco?
No sé.
Es paga per tot, home.
Per tot, segur que pagues per alguna cosa.
Escolta, tu de què vols parlar avui?
Jo vull parlar d'una cosa que m'ha donat el... brutal, brutal. M'ha donat una pista al nostre únic oient, vale? Me la va donar ja fa dues setmanes.
Aquesta conversa l'hem tingut però no em va quedar clar. És únic perquè és l'únic que ens escolta? O perquè ell és únic?
Ell és únic.
Ah, vale, però hi ha més gent escoltant.
És com el vegetal de pollo, esta.
Exacte.
És únic.
Bueno, pues resulta
que has dicho esto, m'ha hecho una il·lusió. Perquè aquesta nit trucaré el meu nebot i aniré a veure una peli. I això significa anar al Burger King a buscar una burger i un
McPollo.
McPollo, no, si és burger és burger pollo, no?
Burger pollo, exacte.
No, també hi ha de pollo, no?
Sí.
Pollo, pollo.
I de... ¿Recuerdas? Pollo.
Oh, que grande. Que grande aquella cançó. Bueno, no.
Aquella cançó va passar per aquest programa.
Sí. Vols parlar d'alguna cosa en especial tu o què?
Jo vaig dir que parlaria de True Detective, però si tu tens tema, parlem del teu tema.
Bueno, tinc una miqueta de tema, tinc una miqueta de tema sols.
Parlem del teu tema, sisplau. Vale. A més, a l'Aito no li va fer gràcia, no li va fer gràcia.
No, és que a mi tampoc no.
A tu tampoc?
Sí, a mi em va fer gràcia perquè vaig estar buscant i el que no vaig entendre res...
El que no em va fer gràcia?
Perquè parlava de Cioran i et parlava de... No? I et parlava de filosofia que deies, ai, aquí...
I de Nietzsche, aquest em va agradar.
Sobretot de Nietzsche, perquè Nietzsche és el que diu... Perquè Nietzsche té la teoria de que el temps és un cercle i que estem condemnats a viure sempre la mateixa situació.
Sí, i repetida.
Repetidament, fins a l'eternitat.
Sí.
D'ahí que funcionen pel·lícules com El dia de la marmota.
Però tu o la humanitat?
Tothom.
És com aquell...
Clar, si és l'humanitat, ets tu.
Com es diu aquell pavo? Com es deia aquell pavo que es va ser castigat pels déus i tenia que pujar una muntanya amb una pedra i després la tenia que tirar enrere o li tiraven?
El culer, no?
No. És un càstig divino. I es passa fins tota l'eternitat.
Hòstia, ara estem quedant... Ens has fet una pregunta i ens has quedat malament.
Però busca. Però bueno, el 90% del dia tengo el síndrome de l'impostor.
El impostor. Jo tinc una cançó que es diu l'impostor, però era un personatge concret. Sí, perquè era un noi jove de Barna que va triomfar amb la música, fent una música semblant a la meva. Bueno, no semblant, però dintre del mateix cercle de...
Un cercle.
I pensé, és l'impostor. I l'estrofa que en català
es
diu...
Ell
debería ser jo. L'estrofa deia, hòstia, no m'acordaré. Bueno, total, que su corona no tenia espines i la mía sí. És molt bonita la canció.
Vale.
Ja està, ahí lo dejo.
Sí, no, com es diu? Pues, parlant de cançons, vull fer una relació. A veure si podeu esbrinar quina era la relació que hi ha amb la cançó Stranger in Paradise i la taula periòdica.
Pues fuera ahí el angosta, ¿no?
Això posa la mongosta, tio. Pues
la angosta, chaval. Mangosta.
Clar, si estàs parlant ja del teu programa, igual hauríem d'escoltar això, ¿no?
Mangosta.
La mangosta mata la cobra. La mangosta es mejor.
Es que vais a salto de mata.
La mangosta mata la cobra. La mangosta es mejor animal.
¿Sabes lo que era mangosta?
Menos mal que la mangosta y no la otra, porque
es el mejor animal.
Mata la cobra.
Y besa si quiere recoger. Mangosta. Y besa si quiere recoger. Mangosta. Y besa si quiere recoger.
Mangosta.
Y besa si quiere recoger.
Oye, mangosta.
La relació que hi ha entre la cançó Stranger in Paradise i la taula periòdica.
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 La primera.
Ja lo sé.
Periòdica.
Periòdica.
I'm a stranger.
Tony Bennett, Tony Bennett.
Paradise. Oh, lost in a wonderland. A stranger in paradise.
Parecía el DeLorean, ¿eh?
Como... Expliquemos a nuestro audiencia que estaban riendo porque la aire acondicionada de la cabina...
No, no la locutoria no funciona. Bueno, en veritat és, tenim
Tensió, parladera.
Tenim dos aires acondicionats.
I per un mando, així que això és el que no entenc. Que tenim dos aires i un mando.
Un mando.
I depèn de quan on apuntis...
Apagues un i ens
l'altre. El mando és superintel·ligent i escolleix a quina màquina té que donar ordres.
Exactament.
I saw her face.
Això és com el My Way, però més avorrida, no?
Una miqueta més. Però té truc, aquesta cançó. Bueno, per parlar d'aquesta cançó hem de posar en escena i en context diverses coses. Però temps al temps. Stranger in Paradise, que és la cançó que està sonant, és una cançó popular de 1953. ¿Vale? Però en veritat, pertany a les danses polovixanes.
Polovixanes.
Polovixanes. ¿Y qué me puedes decir de estas danzas?
Pues que eran de Vic, casi. Eran sanas y era múltiple, era poli.
Casi. Doncs bé, és una versió més coneguda de Stranger in Paradise de Tony Bennett, la que està sonant, però hi ha altres versions com la de Four Eyes de Tony Martin i també la van col·locar en aquesta cançó als èxits, van col·locar aquesta cançó, perdó, a 1954 al
Top 10.
Però també
Top 10 o Top
Top 10.
50.
Da igual.
Bueno, la petaron, no?
La petaron amb aquesta cançó, vale? També aquesta cançó va patir un petit plagi, vale? Que s'anomena The My Fantasy, que és la següent. Posa-la. Així pots. Sembla que no, però escolteu.
Sí, sí.
Home, m'agrada més el so d'aquesta, que és una més antiga. O sigui, sí, que el plagi seria l'altra.
Aquesta música em suposa nostàlgia temporal.
A què tu també t'agrada aquest so?
Melangia temporal. O sigui, jo m'hauria encantat que en aquesta època...
I com, no? El concepte com és melangia temporal?
Jo crec que sí.
A mi em flipa la melangia temporal. Quan veig... Quan estan, són les 3 de la matinada, estic sol...
O nostàlgia,
i no? I no em puc ni masturbar, perquè és que no tinc ganes de res. I hi poso la tele i fiquen una pel·lícula en blanc i negre i surt música d'aquesta... Se'n diu un somriure i dic...
Ara sí. Sabeu que a Anglaterra hi havia un tio que va parar el temps, vale?
Sí?
I ho va parar literalment a casa seva. Lo que el tio, o sigui, ell volia viure als anys 40, i llavors tota la seva casa, tots els electrodomèstics, tota la roba i tot el que tenia, tot el que es posava, tot el que feia,
tot.
Fins i tot els diaris i tot, eren dels anys 40. I llavors ell dins de casa seu vivia als anys 40. I era de puta mare perquè vivia davant d'un cementiri victorià,
oh.
I això feia que encara...
Perquè
als anys 40 el cementiri estava allà. O sigui que...
Evidentment no tenia mòbil.
No, evidentment que no.
Hòstia, però guapo.
Però podia ir a veure a su cajero judío abajo.
¡Clara!
Hòstia, te llevo una peli i... Benedetta, de Paul Verhoeven. Qué buena, os la recomano moltíssim. És un peliculón. Benedetta, además es un poco erótica. Sí, un plus que tiene.
Uy, ara que has dit, ara...
Pero déjame acabar.
No, Benedetta. Para. No,
para. Benedetta!
Pues canta, va, digas, Benedetta.
No, que okay, només comença la pel·lícula li diu la Ben alguna, la sort no sé què. No se lo digas a ese que es judío. I pensé, hòstia, empezamos bien, ¿no?
La primera frase.
Sí.
No, que m'estic recordant que avui, teòricament, pot ser que ens estigui escoltant un Anònims, ¿vale? per la temporada que ve.
Hòstia.
Un Anònims?
Pues ja t'hemos pillado.
Ja t'hemos pillado.
Hòstia.
¿Vale? Para que nos comportemos un poquito. Bueno, va.
Ah, això em tallaves, no?
No,
després es retracta la pel·lícula perquè després hi ha una
bomba. Què passa, el Herswin?
Després es retracta la pel·lícula perquè hi ha una jueva i li diu la monja: la prostituta entro aquí. La prostituta és molt bona monja. La prostituta vino aquí i se vendió i a ella no le dic nada, yo soy judía y ese es mi pecado. És molt fuerte.
Que sea buena monja no vol dir que no sigui una prostituta.
Exacte.
Va ser molt bona prostituta i després millor monja.
Encara.
En sèrio, és una pel·li...
En aquest ordre?
No, no ho sé. Però és una pel·li que la recomano moltíssim perquè en realitat és una pel·lícula religiosa, no? Així d'entrada, però no.
V de Benedetta.
V de Benedetta. No, parla absolutament del poder i de com es manipula la gent pel poder i de les jerarquies que existeixen actualment en qualsevol feina o en qualsevol... Però allà és un convent, no? I encara ho suavitza molt, amb tot lo bèstia que és la pel·lícula, ho suavitza, perquè jo he llegit coses molt més brutals, no? Vale. De convents de la mitjana que estaven encerclats per cadàvers de nens... bueno, va, no entrem en el tema, no?
No sé, en detalles no entrem, no? Bueno, pues, per fantasia, vale? És el que escoltarem, vale? Però això ens trasllada, com has dit tu, a una època antiga, molt antiga, vale? A una Rússia, no una Rússia, a un Tobolski a la Sibèria russa, vale? A principi de 1800.
Joder,
Els russos em cauen superbé.
Vale? Per ser més precisos, a un 27 de gener o un 8 de febrer de 1834. Vale? Se sap quan va morir, però no se sap quin dia va néixer. Els motius? Molts. En aquella època pocs registres hi havien. Estem parlant d'una Sibèria russa, vale?
Sí, sí, una Sibèria russa,
Vale.
No la Sibèria, no la de Los Ángeles,
no, de Canadà, no, no, o la Índia, la Sibèria Índia.
Que quede claro.
I l'espanyola, qual és la Sibèria espanyola?
Pues la estepa, no? Los Monegros, no?
L'estepa.
Bueno, s'ha de dir que mesos abans que naixés aquest home...
Perdona, t'has de fer un parèntesis.
L'estepa és solo la marca de los polvorones, no és un lugar geogràfico, no?
Estava sonant una cançó ara, que és la que canta el jovencito Frankenstein.
Ah, sí, senyor.
Em flipa aquesta cançó, Després la sentirem o no?
Sí, llavors te la deixo. Vale. Perquè aquesta música, aquest playlist que t'he posat, deixa'l de fons.
Deixa'l de fons.
Sí,
perquè ja estava sonant.
Deixa'l de fons.
Va, tornem-hi. S'ha de dir que mesos abans del 7 de gener o el 8 de febrer de 1834 va néixer un altre home. Vale? Aquesta vegada sí que sabem perquè veien més dies, però aquesta vegada, vale, els dies veien una mica més. Estem parlant d'una forquilla de 12 dies. Parlant d'un home que podia haver nascut un 31 d'octubre de 1933 o un 12 de novembre de 1833. Vale? Ja us pregunto altre cop, per què tot això? Doncs és molt fàcil, ja responc jo.
Sí, respon, no? Tu.
Respon otra vez. Tu te lo guises, tu te lo comes. Sí.
El primer dels nostres herois, que aquí dic la, són herois, vale?
Los templarios.
Russos, herois,
sí, russos. Herois russos. Va néixer en una Sibèria després de que la seva mare tingués tan sols 16 germans. Bueno, 16 fills.
Bueno, és una heroïcitat,
Per això.
Era una heroïna, no un heroi.
Sí, sí.
Jo amb dos ja estic cau. Ja... Espera't.
Una família formada per el pare Ivan i la mare Maria. Vale? El nostre segon heroi, vale? Fill il·legítim del príncep Gregoria Luka Stepanovich Jedevanvski, o alguna cosa així. Vale? I una donzella de càmera.
Serà Georgià, no? No Gregoria?
No, Gregoria.
Ah, sí? És cura,
No, Gregoria, no, perdona, Georgià. Georgià, perdó.
Però no lo tenies que haver dit. Havia passat així.
Les ulleres. Bueno, pues del príncep Georgià i la seva donzella de cambra anomenada Edbonica Konstantinova Antonova.
No, més conegut... Com li deia el seu marit, li deia Edbonica.
No, no. Però més coneguda com Dúnia.
Ah, Dúnia.
Hòstia.
Dúnia.
Vaya. Això és com els xinos que sí. Venen aquí a canviar el nom, Posen Dani. Exacte. I tu, Dani? En sèrio?
Bueno, i com era normal en aquella època, no el va registrar, és a dir, el príncep Georgià no va registrar
el seu nom. Perdoneu, però Ivan és un nom que es posa molt als xinos. Ivan!
Ivan és Aitor, eh?
Ah, sí?
Ho sabia.
Com que Ivan és Aitor?
En russo.
En russo.
Ah, sí?
Bueno,
no mola.
Sempre m'ho havien dit, però no sé si... No sé
bueno, doncs si... resulta que en aquella època el príncep Georgià, Luca, vale, no va registrar el seu fill o el fill amb el seu nom. Va perdre part, és a dir, aquell nen va perdre part de la fortuna del seu pare, però va guanyar un cognom d'un dels ajudants de cambra que passava per allà. Vale, el seu pare va passar com li va passar a la Maria, vale, i el Sant Esperit, vale, va registrar el nom, i aquell nom es deia Porfiri. D'acord, i el nostre heroi de confiança... Espera, ara m'he perdut. Un minut, aquí.
Ui, però el nostre heroi de confiança va tenir la pietat del, del seu veritable pare, vale? La pietat, ja que va fer tot el que va poder perquè els seus no pares, vale? No tinguessin una vida crua en aquella, aquella russa.
Cuidado, perquè els seus no pares és molta gent, eh?
Sí, sí. No, va fer que, to, que aconseguís, sí, que seus, sí, sí, la seva mare, de veritat, el seu no pare, vale, no tinguessin que passar gana en aquella russa, Rússia, perdó, de 1834 o 33, vale? El nostre Luka Stepanovich Jedevanisky-Vili es va assegurar...
Ahora, 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 el himno.
Es guapísimo, tío.
Esto es un himno y no es de España, hostia.
Yo te digo que los vascos van a hacer un himno del Segadors.
¿Els bascos?
Els bascos, sí, no els vam fer nosaltres perquè els catalans no sabem fer aquestes coses, que era, que sonava bastant així, bastant totalitari, eh? I vaig dir, mira, ara m'agrada el Segador.
Bueno, va, seguim. El Lucas Stepanovich, que era el príncep, vale, va assegurar que la seva mare de confiança, la mare del nostre hereu, i el seu pare imposat a dit, vale, no passessin ni penúria, ni gana, ni res, vale? Li va donar una casa, uns estudis i molts diners, vale? I perquè oblidessin el tema. Però així va ser. El nostre segon heroi va tenir una oportunitat d'or de ser el puto amo. El nostre segon heroi, eh?
O sea, el primero... El primero, en resumen, se desvanece.
No, no, el primero no. El primero es el que té la fortuna i el nostre segon heroi, no. ¿Vale? Perquè a part de ser un tros d'intel·ligent, va aprendre idiomes i tan sols en 13 anys ja, com t'ho diré jo, preparava explosius a casa.
Ara, ah, pintor.
Explosius.
Ah, explosius.
Explosius. Però no hem de parlar del nostre primer heroi, vull dir, hem de parlar del, del primer heroi, vale? El que va néixer el 1934 i no el 1933. Vale? Va ser, com he dit, nascut en una família nombrosa, vale? I, com t'ho diré jo, perseguit per la mala sort. Vale? I no ens equivoquem. Vale? Hi ha gent que neix estrellat i hi ha gent que neix estrellada.
I no és el mateix?
No.
Bueno, es, depende. Va de, un, de una milésima de segundo.
Sí, exactamente. Y si te apartas o no.
Bueno, mola que...
el mateix any que neix el nostre heroi, vale, el seu pare, vale, com t'ho diria jo, no se la talla. Vale? Després de 16 fills, neix el número 17, vale, però no se la talla. Però no se la talla per la feina, però pateix...
Per la feina? A què es dedicava?
Sí, sí. Pateix...
ara, perdona, eh? Una petita... Ja que sempre feu aquí cunyats de cine, pues jo també. Però, no, això dels 16 fills, recordo el primer dia de la pel·li de Marcon, no? Que està el barber afaitant a un i li diu que ell també té 8 fills o així.
8.
I diu, ja ha nascut el 9 i l'he posto de nombre definitivo. Pues yo digo super super tranquil y ho digo en serio. Ya está, ya está.
No, no, bebe, m'ha agradat.
Gran pèria, Marco.
Escolta, saps com es diu l'himne rus?
No.
The Red Army.
The Red Army.
No, però això serà en anglès, no?
No, 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 no.
¿Y en cirilio?
The Red Army Corps, el coro de la Armada Roja.
Ah, mira.
Pues això serà el grup, eh?
Ah, sí, és la orquestra.
No sé, tu què crees?
Que sí, eh?
Pues mostra, m'acabes de trencar un
mita, un mita.
Els coros de l'exèrcit rus.
Bueno, va, anem a seguir, va, per a veure quina relació té quina relació té la cançó que t'he dit, Stranger in Paradise, amb la taula periòdica, vale? El nostre segon heroi, pues resulta que el seu pare perd la feina perquè es queda sec, vale? És el que diuen. Vull dir, no se la talla, però queda sec.
Perquè potser era jutge de tenis o...
No, no. Com diuen els capellans, vale, si te la toques a deshora, vale? El pare era director del col·legi del poble i per collons, vale, necessitava la seva vista per la feina.
Perquè era què, perdona?
Era director del col·legi del poble.
Bueno, ara havia una polèmica ahí con un ciego que hace investigación en la Universidad de Barcelona y no dejan hacer clases porque está ciego. ¿Sí? Y sí. Todo eso han tirado enrere, ¿eh?
Sí, sí, sí. Bueno, pues resulta que aquest home, sense la seva passió aquesta que tenia per treballar, vale? I com diuen les dites populars, vale? Passaran més ganes que un mestre d'escola. Vale? No tenia pensió, no tenia res, i la seva mare, del nostre heroi, desafortunat, agafa per als ous, vale, el problema familiar i torna a la fàbrica de vidre que havia construït o havia creat el seu avi. Així que ara, amb la feina de la mare, tot ell i tota la família pot anar al col·legi i estudiar, el nostre primer heroi, eh?
Tot això, al final, ho veus, eh? És com cites una mica, no? És fills de comerciants, no? De comerciants, sí, 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 industrials. Cosilla de pijos, eh?
Sí, sí.
Al final.
Esteu parlant molt fluixeta, eh?
Tio, tranquil, ja veuràs. Com tothom, un puto amo i un puto geni. Estudia el que vol, però... Com sempre, tot geni té problemes amb una assignatura o una matèria, que en aquest cas és la llengua. És a dir, és rus i té problemes amb l'idioma. Flipes.
Amb el rus?
Amb el rus. Però no passa res. Vale, ara, el nostre...
Sí, és difícil, eh?
Ja veus. El nostre segon heroi, que és aquest que neix a 1933, vale? Com t'ho diria jo? Neix amb una estrella sota el braç. Vale? Sabia...
Amb un pa, un pa.
Sí, no? Amb un pa i una estrella. Vale? Sabia tocar la flauta, el violoncel, el piano... Decideix estudiar medicina, perquè sí. Vale? I sent el primer de la seva classe, però... entre llibre i llibre, cos i cos, no troba allò que li agradi, que li faci feliç, que no li omple. Vale, així que, per acabar amb les seves preguntes dogmàtiques, decideix que és un gran moment per fer química.
I se va a Sitges.
No, quasi, se'n va a un altre lloc. Vale, i un doctor anomenat Nikolai Dining l'adopta per si mateix. És a dir, l'agafa un gran doctor i li ensenya química.
I li ensenya química.
Vale, però el nostre heroi diu que no. Que no, que s'aspiri. Nicolai, espera. No, que has de fer medicina i l'has d'acabar. I acaba la carrera de medicina.
Sí, que no és fàcil, eh?
Que no, ja, per això t'ho dic. Bueno, però, ara, que hem de dir del nostre home estrellat? Pues, sols va poder acabar batxillerat perquè la fortuna familiar, vale, la fortuna de la seva mare que portava aquella fàbrica del seu avi, es va acabar ràpid. I per què es va acabar ràpid? No per culpa d'ell, perquè era un tros de gilipolles, sinó perquè és un home amb mala sort, vale? El seu pare mor, vale? Es queda sec i mor.
Em deixes pujar un moment al father de la música perquè és una cançó molt pluretariada.
Sí, sí, però espera, la família perd la fàbrica per culpa d'un incendi.
Ara sí, sube ahí para los obreros que perdieron la vida en la fábrica en un incendio. Vale, ahí van los del sindicato, se han salvado los primeros. Qué cabrones.
Vale, pues resulta que el seu...
Yo no iba a decir.
Resulta que els seus 16 germans, agraciats, vale, tenen educació familiar, ells se'n van de la casa perquè ja estan independitzats, ja són grans, i ell i la seva mare se'n van a Moscou per provar sort amb els estudis del nen, perquè el nen és un superdotat, però és un estrellat, com he dit. Bueno, però per culpa de ser, a veure com t'ho diré jo, per culpa de...
Tot això perquè ja ens hem oblidat de per què començàvem a explicar,
sí,
tot
no,
això.
Per la relació que té la cançó Strange in Paradise...
Strangers in Paradise amb
el taula periòdica.
Amb la taula periòdica.
Jo seguro explicant... que tiene que ver que si juntas todas las letritas puedes hacer el título.
No, 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 per què. I per culpa del seu accent siberià, ¿vale? Perquè estem parlant de l'home aquell que va néixer a la Sibèria de Rússia, ¿vale? Les portes de la Universitat de Moscou com la de Sant Petersburgo no s'obren. ¿Vale? El nostre heroi de confiança ja l'ha estrellat. Del moment, un dels seus... no aconsegueix arribar a entrar a la universitat.
Ai, Sant Petersburgo, ah, vale. Ara m'aniria a vivir a Sant Petersburgo, vale? Però ja.
Però...
Ara la calor.
Sí, però el nostre heroi de confiança...
Vete l'invierno, cobarde.
I el nostre heroi, espera, el nostre heroi d'estrella de cine, vale? Amb un dels seus viatges per Europa topa amb el nostre heroi desafortunat. És a dir, es troben al mateix viatge... l'heroi guai i l'heroi no guai.
Que van néixer en una diferència de 12 dies.
No, de 12 dies, d'un any, sí, menys, més o menys. Vale? Ho esteu pillant o no?
Sí, sí.
No, perquè aquí ve la gràcia de la taula periòdica i Strange in the Paradise. Vale?
Strangers in Paradise.
Vale? També seria la seva forma o la... com t'ho diria jo? Una forma de vida diferent. Vale? Quan es coneixen, vale? Tots dos s'enumeren, vale, fins als ossos, vale, no, un d'ells va conèixer la seva dona a la universitat i l'altre pues, també, però a l'altra universitat. És una a Rússia i l'altra el descobreix a Europa. Vale? Un té estudis, l'altre no, vale, però no és d'estrenar perquè tothom, com t'ho diré jo, mai deixa d'estudiar. Sempre estan estudiant aquests dos homes.
Encara no saben qui són, eh?
No, encara no.
Et veig molt superconnectat, eh?
Sabem que un és estrellat i l'altre no, i tots dos són russos.
Jo me conecto 10 minutos antes de venir aquí.
Vale, Pues el primer, com he dit, es casa amb una dona allà a Rússia, a Europa, vale? Perquè la coneix en una de les universitats on han anat, on han anat tots dos a estudiar i a fer coses bones, vale? Perquè tots dos són cocos, vale? Però el nostre segon heroi, el guai, vale? Com t'ho diria jo? En aquest, no, el guai no, perdó, al revés. El desafortunat, vale? És d'aquells que es casa amb una vegada, vale? La primera vegada, i és infeliç amb el seu matrimoni, acaben dormint en llits separats, però una a Rússia i l'altra a Europa, vale? No tan sols dorm sol, que és acusat de bigàmia perquè la primera dona no li dona el divorci, i ella està amb una altra dona i l'acusen de bigàmia, vale? Perquè a Rússia en aquella època tenien que passar 7 anys pel divorci.
Imagina't, eh?
Vale? D'acord? Llavors, la seva segona dona tan sols tenia 26 anys menys que ell, val? I va haver de recórrer a una depressió perquè la primera dona tingués pietat d'ell, i una vegada que tingués els papers ja del divorci, vale, en regla, en aquella Rússia de 1800, vale, va anar a Roma a buscar la seva segona dona, vale, que era 26 anys més petita, perquè els seus pares li poguessin deixar casar-se amb ella.
Donar-li la mà.
Uh-huh. Vale, doncs és a dir, ara el nostre heroi afortunat, vale, va morir en una festa amb els seus amics i de puta madre, i amb drogues, alcohol, de 1800, eh?
Drogues de 1800, sí.
Vale? Vale, el nostre
heroi... És com si en aquella època fossin més suaus les drogues, i no és així.
No, ahí fueron fuertes, però era una festa que li van fer amb ell, pels premis aconseguits. Vale, era una fiesta hacia él y murió d'un atac de cor en aquella festa. En aquella festa.
Això, el nostre heroi.
El nostre heroi.
Ja l'hem matat i no sabem ni qui és.
Espera, tranquil. Bueno, però el nostre heroi desafortunat, com va morir? Va morir sec en el llit, com el seu pare. Vale, i oblidat per tots i principalment pel seu país.
I va ser el mateix dia que l'altre?
No, abans.
Aquí no hi ha casualitats ni res. Només has parlat de la història de dos tios que no tenen res a veure
amb ells. No, sí, tenen molt a veure amb ells.
Ara ho descobrirem.
I tots dos...
Ara em sembla que no... Espera, que això és el truc, ja l'he pillat. Ara fas veure que no tenen res en comú, exacte, però finalment sí.
La taula periòdica i a la cançó no és que siguin de la mateixa persona, però podria ser.
La cançó?
No tenia Strays in Paradise.
I està a la taula periòdica?
La taula periòdica, sí. No saps de qui és, no, la taula periòdica?
De Tony Bennett?
No. Vale, doncs bé, la pregunta ja l'has formulat tu, vale, que és qui són aquests dos homes. Doncs bé, els nostres homes no són uns qualsevols, perquè podem dir que són, com t'ho diré jo, un de si és l'altre l'antagonista de l'altre.
És com la pel·li aquella de Bruce Willis i Samuel L. Jackson, no?
Per exemple.
Pulp Fiction. No, l'altre.
No, bueno, tots dos indirectament són el compliment d'un de l'altre, vale? El nostre teòric heroi afortunat...
Deixa la manés?
No ho sé.
Crist. El protegido.
No, i sinó també la de... John Travolta i l'altre, el Face to Face.
A Nicolas Cage i el John Travolta.
Exacte.
Face to Face.
Com es diu? Bueno, per
tu és el protegido.
Sí, vale. El nostre teòric heroi afortunat no és conegut per la seva faceta com a químic, encara que va inventar o va posar en coneixement el que seria ara la obstetrícia.
Sabeu
què és? La obstetrícia. Tu l'hauries de conèixer dues vegades.
La ciència que estudia...
És la medicina que s'especialitza en l'atenció de les dones en el part durant l'embaràs. Aquest home és el que va inventar això.
Toma ja, eh?
El diagnòstic i el tractament. Parlem d'una revolució mèdica en el part a finals de 1800.
Que els russos tenen un president xungo, però... Cuidado con los russos, eh?
Exacte. Però, com he dit, va morir molt jove, va perdre la vida en una festa, bueno, però amb un infart de car que flipes perquè era un fiestón, vale, per ell. Perquè, com he dit, era el creador de la música que hem sentit. Era el creador de la música que hem sentit. The Strays in the Paradise. És un compositor...
Strangers in Paradise.
Vale, sí. És un compositor i músic famós d'un grup el grup conegut com Los Cinco, vale, o també conegut com Los Güeyes, conegut per
los
la
cinco?
Seva... Los Cinco, sí.
Los Cinco Latinos?
El Club de los Cinco és una pel·lícula del 80 molt...
No, és del 80, 90, 70...
De los Cinco Russos. Vale, conegut per les seves sinfonies i per els seus quartetos de corda i la seva gran òpera, El Príncipe Igor, d'on ve la cançó Stranger in Paradise.
Igor.
Vale?
Hem de pensar... Era l'ajudant del doctor Frankenstein.
Exactament. Ahí la primera cançó.
Igor.
Ahí la primera
cançó. No, Igor. ¿Y por qué no Igor? Porque es Igor.
Ya, aquí la primera canción.
¿Y por qué no? Dice, no,
¿Frankenstein o no?
Frankenstein.
Frankenstein.
¿Y por qué no Frankenstein?
Porque no, és Frankenstein. Hòstia. Bueno, hem de pensar que aquesta, aquest home va estar vivint i sortint de festa amb el nostre segon heroi, ¿vale? És a dir, tots dos sortien de festa, el que hem anomenat desafortunat, però...
Vols que canvi de música?
No, 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 té el seu sentit. No, 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 no. Era la primera cançó que m'has dit. Aquesta és la del Frankenstein, per algun motiu és. No tan sols no va poder estudiar...
Ah. Ara t'ho veieu, hòstia, que bueno.
Ah, amigo. No tan sols va poder estudiar perquè...
No m'ha pillat, eh?
I l'audiència menys.
Saps que m'ha pillat?
Bueno, vale. No, no, va passar molt desamor i tota aquesta història, vale, com hem dit, vale, el nostre desafortunat heroi no sols és recordat pel que va fer, sinó en veritat no és ni de tan sol ni de tan sols en recordat o...
Escolta'm, agafa aire recordat. Perquè vas molt de carrerilla i escoltem una cançó,
no, home, no,
dels anys 80 que es deia Sexo a la fuerza, ara que està tan de moda aquest tema.
Los 80 te recordo.
Ja està.
Res, el nostre desafortunat heroi, ja veureu que és un heroi de veritat, perquè és recordat per molt poca gent, ¿vale? Que és l'home que va ordenar en una llista el com t'ho diré jo, el pes atòmic, ¿vale? De la taula. Estic parlant, ¿vale? D'un home que va inventar una cosa
molt important. Perdona, Àlex, no estava frivolitzant.
El pes atòmic de les molècules.
El pes atòmic, ja ho sé. No estava frivolitzant amb les violacions en massa, eh? Però s'ha de fer una mica de broma, eh? En els medis i menys seriositat als carrers, eh?
Si vols fer alguna cosa pels nostres oients i t'arrepentir de les teves paraules, el que hauries de fer és apagar-te unes cigarretes amb bolons així en directe.
En directe.
Ai, però te lo digo como...
Para espiar tus pecados.
Pero díselo como me lo decía la...
Yo te lo digo y te latigo por detrás.
La sudamericana. Dímelo.
Bueno, va. El nostre segon heroi no serà recordat per la seva estimada Rússia.
Acabo de tindre un déjà vu, ben maco.
Vale, com he dit, el nostre segon heroi no serà recordat mai per la seva estimada Rússia. Va ser un addicte a la feina, deia que cridava i grunyia i refanfunyava a la feina perquè era l'única manera de no contraure una úlcera. En aquella universitat que no va voler... No el va voler de la seva joventut, li va obrir les portes més tard quan, durant 23 anys, fins de forma estricta el va fotre a la puta calle perquè es va posar en contra del seu país i estava a favor dels seus estudiants, d'acord? Vull dir, té una història aquest home que flipes.
Era un rebelde.
Sí, sí.
Rebelde güey.
Con causa.
Després de tot això,
tots tenen, vale, causa.
I d'unes reformes liberals del seu país, decideix abandonar-ho tot, ho tira tot per la finestra i es compra una granja. Però el seu gran error, millor dit, és aplicar els seus coneixements químics a la producció de la granja i aconsegueix un rendiment mai vist en aquelles terres, el que fa que tranquil·lament i de forma passiva van passant els ramaders i van passant tot tipus de pagesos a la seva propietat i preguntar-li, oye, tío, ¿cómo has hecho que las zanahorias las tengan así?
Ay, que vas a alimento de la cocaína.
Vale, i res, li demanen consell i la fórmula màgica per produir aquelles pastanagues de puta mare. Vale, no tan sol això, que el nostre desafortunat heroi torna a ficar-se a política i contribueix en la construcció de la primera refineria petrolera russa. Vale, gràcies, bueno, a les pastanagues.
Molt bona vista aquest d'això, eh? Un negoci que després...
Bueno, escolta, era estrellat, però ell feia tot el possible per no ser-ho.
Sí, sí, no, ell feia, intentava, vale, però amb una de les que amb les seves teories d'extracció i de l'origen del petroli, arriba a pronosticar el futur del que es convertiria en el component més important de l'economia mundial. En aquella època...
Que me queda con tu cara, Nostradamus!
Vale, però sense... Sempre he dit que el nostre heroi era un desafortunat, però en veritat és un afortunat. Doncs bé, resulta que 1887 vol estudiar un eclipse solar i desitja viatjar tot sol amb un globo aerostàtic. I per aixecar-se, el més alt possible poder estudiar aquell fenomen, vale, sense cap problema i que ningú el molestés. Vale, perquè ens recordem-se d'aquest mala leche.
Si no fue a estudiar, eh?
No, bueno.
Se dijo, iros a la mierda.
Exactament. Sols ells, l'eclipse i el pilot. Doncs bé, què va passar aquell dia, si és un home desafortunat?
Es va punxar el globo.
I quasi.
Es va estra... Bueno, va punxar en un plan com un globo de fiesta, no, no, no. Que sale ahí boteando por tots lados.
Que va, que va. Pues doncs va ploure aquell dia. Aquell dia va ploure. Així que enfadat amb mala hòstia, es munta en el globo, fot fora el pilot i s'enlaire. Vale? Amb l'esperança de creuar els putos núvols. Però no ho aconsegueix i científicament no és un èxit el que fa. Però, què passa? Doncs que és un medi publicitari en tot un èxit. La tristesa històrica d'aquell científic vale fa de que l'Acadèmia de Meteorologia Francesa li otorgui una medalla. Vale?
Sembla fantàstic.
Francesa, no russa. Vale, també és l'inventor de la pólvora sense fum. I què passa amb això? És una petició de l'armada russa perquè s'entera que és capaç de fer unes pastanagues superganses i li diu, escolta, fem una pólvora sense fum perquè no es detecti quan disparem.
Hòstia, que vale. Listo és, eh?
Vale.
No però, és molt espectacular?
Però què passa?
I les pastanagues d'abans funcionaven també millor a França, no?
Sí, sí. Però què passa? De que per culpa dels funcionaris russos la patent no va quedar... a la mare Rússia, sinó van a parar altre cop a França i va ser utilitzada pels americans en la Primera Guerra Mundial. Vale? És a dir, aquesta fórmula de la pólvora es deia polvorcoyun.
O sigui, ara sí que em deia flipant, no? Perquè estem assassinant a milers de joves, no?
Sí, sí.
Un darrere l'altre, però no farem servir la patent de la pólvora del de nostre enemic.
No, no.
Perquè, a veure, sabeu?
Exacte. Mira, pues mira com era el seu humor, que en 1902 va viatjar a Europa per conèixer la Marie Curie. Sabeu qui és, no, la Marie Curie? Vale? La inventora de la radioactivitat. I com no li va molar...
Ja que deia la Marie Curie.
No li va molar, com no li va molar, li va dir, venga, ¿dónde vas tú, mujer? Venga, a ver, que te pires, tía, venga, ¿dónde vas, Marie Curie? ¿Dónde vas, Marie Curie?
Centro Niles.
Vale, pues imagineu què li va passar. Vale? També va participar en el disseny de los rompehielos russos Yermak, ¿vale? Perquè poguessin arribar a l'Àrtic. Però la Rússia, com mai, com t'ho diria jo, va admetre un altre cop una altra cagada, ¿vale? És a dir, no el va admetre mai a l'Acadèmia Russa de les Ciències. I tan sols en 1955 va nomenar de forma pòstuma, l'element químic número atòmic 101 amb el seu nom. I estic parlant de Mendeleev. I estic parlant del creador de la taula periòdica, que era Mendeleev, Dmitri Mendeleev, per si no el coneixeu. Vale? I de tot això, en 1903...
Encara no m'ha arribat a Strangers in the Night.
No, en 1903, vale? Li tenien que donar el Premi Nobel. ¿Vale? Es decir, toda la academia le tenía que donar el premio Nobel y que sí, que este tío que le tienen que dar el Nobel, va, pim, pam, va. No, 1906, perdón. Pero resulta que en 1903 va a haber un otro hombre que es de ella, a ver si el trobo, bueno, no, es igual. Ya va a haber un pavo que es va a enfadar amb el Mendeleev, ¿vale? Es va a embarallar y va a conseguir que toda la academia, en 1906, es posés en contra de Mendeleev porque no le donguessin el premio. ¿Vale? És a dir, es va quedar sense premi Nobel.
Típica barella de científics,
sí, sí.
Envidia.
Són com niños.
Sí, sí.
Com uns putos.
Vale.
I ara sí, què tenen que veure les danses polvotsianes, vale, amb Mendeleev? Doncs que Alexander Bonnevin era amic i segurament va treure també la taula periòdica com amb Mendeleev, vale, perquè Mendeleev i era Dmitri Mendeleev i l'altre era Alexander Borodin. Vale? Tots dos químics, tots dos que van estar a la mateixa universitat europea, vale? Tots dos eren russos. Un era músic i químic i l'altre era químic, era el Mendeleev, i tots dos van treure en terracometes el que seria la taula periòdica, i tots dos van treure les cançons i tots dos van fer la taula periòdica.
Què vols dir que van treure la cançó?
La cançó de l'Stanis in
the Night. La va escriure aquests dos?
La va escriure Alexander Borodin, que era químic i va estar amb aquella Erasmus a Europa, on va conèixer la seva dona i va conèixer el Mendeleev.
Però, per exemple, Mendeleev i ell se sentaron una noche al piano.
I tocaron.
¿Qué te parece, Mende?
Sí, sí.
¿Te
Són
gusta?
Dos homes que...
¿Strangers in the Night?
¿Qué? Sí, me gustó.
Segur. Quin títol, no? Ara que ho penses? Els dos sols allà al piano, bueno, agitant una copa de vodka.
¿Strangers in the Night?
Els dos sols no hi havien xingues,
la noche.
No,
no és Estranyes en la noche, no? És Estranyes en Paraíso. Bueno,
Estranyes en Paraíso, és veritat, tot el rato estava dient.
Encara millor.
Strangers in the Night.
No, aquesta no.
Strangers in the Paradise.
Exacte. Estranys en el paraíso, claro que sí. Vam sentir-la?
La, sí, si vols, sí. És una cançó, com t'he dit, de les danses polvosianes.
Quanta luz, de donde veníamos.
Creadas para Alexander Borodin.
Para un ruso, ¿no?
Sí, sí.
Para un ruso.
Mucha luz. De las... Para un ruso, ¿no?
De la...
Yo hacía totalmente americana esta canción.
No.
Así de ignorante vale, soy.
De las... De
aquesta sí, ¿no? Aquesta que sonara, sí, ¿no?
Aquesta sí, casi. Vale. De la ópera del príncipe Igor, ¿vale?
Igor.
¿Y por qué no Frankenstein?
Exacte. No, pues Dmitri Mendeleev és el creador de la taula periòdica, que és que ja s'ha de collons saber d'ordenar els elements pel seu pes atòmic, vale? I el...
Estan endreçats pel pes de... No està ni per alfabèticament, per el que pesa, o sigui, del que pesa menys...
El que pesa més, suposo.
El que pesa més? Per què el que pesa més? Jo començaria pel que menys.
Menys, que menys.
Jo sempre ordeno les coses
de
menys a comprar. Más.
De menos a más.
De precio menos a más.
Claro, subiendo. Porque primero va el 1 y después va el
10. Como barato.
Sí, pero el 0.
El 0 es anuncio. El 0 dejo la parte.
Es un borde, ¿no?
¿Llavors qué? ¿De menos a más?
Sí, de menos a más. Yo creo que está la
periódica. ¿Quién es l'últim component de la otra periódica? Espera, ya tú dic yo. Faredio. Y el faredio es un pes atòmic, ya tú dic, de 0,98 kilopons. No ho sabíeu, però...
Ara sí, no?
Ara ja ho sabíeu.
Ara ja ho sabem. Pues I això és molt o és poc?
Moltíssim.
Moltíssim.
És el que més pesa. Tu, per exemple, et cau una bujia, ¿vale? Al vidre del cotxe i se't trenca. Però si se't cau una bujia de faradio, se'n fos el cotxe, desapareix. Implosiona. I és res, eh? Al cap d'un misto.
És com...
És l'hòstia, no,
no vull dir més
tontalles. Bomba.
No vull dir més tontalles avui.
Faradio.
Faradio. Veure, aquí tinc el...
Don't send me in car despair.
Escolta'm, la cançó tenia lletra en rus?
Sí, però en rus, eh? No, en rus.
Hòstia, és que queda totalment de Crooner aquesta cançó.
Bueno, i el primer és l'hidrogeno.
Sí, claro, que és la flota.
Que no pese tampoco
ni lo notas
que no queda el suelo.
Te da así en la cara así un aire de hidrógeno y dices ha pasado un ángel.
Hola.
ha pasado un ángel.
Strangers no more, porque ahí pasó algo.
Pues resulta que la historia es aquesta.
Veus, Àlex, això és el problema de tindre el mòbil. Ara ho has mirat i has vist que tot el que jo he dit era mentida.
No.
I se t'ha caigut un mito.
Que no, ho he vist, és correcte.
És Faradio, no?
Faradio.
0,98.
És totalment correcte. I el primer és l'hidrogen, és el que volia saber jo.
L'hidrogen és 0,00, saps? Bueno, molts zeros.
Molts zeros davant i molts zeros darrere. Però aquesta era la petita història de la cançó que estem escoltant amb el nostre Dmitri Mendeleev, que és el creador de la taula periòdica, ja, i que per cert...
Ja tinc el tema amb el que acabarem el programa, o sigui que vale. No em podeu demanar cap.
No, vale, i que per cert, és una història molt trista, la de Mendeleev, en comparació de Borodin, un èxit i l'altre fracàs, vull dir, perquè Mendeleev, sí, va tindre molt d'èxit, entre cometes, perquè va descobrir coses, però perquè les aplicava per ell. Però Rússia, la madre pàtria, Rússia, no li va donar res.
Perquè dius la madre pàtria Rússia com si fos Mèxic.
Perquè és Mèxic, no?
La madre pàtria Rússia.
Bueno, va, quina cançó proposes?
Que buena ensaladilla.
Abans de començar les vacances.
Jo vull saber d'on ve l'ensaladilla russa, perquè evidentment no viene de Rússia.
Perquè com que porto mayonesa, estop blanc, com si fos la Sibèria.
Sibèria, l'estepa russa.
Con tropezones de cadàveres, hambriento.
Vaig entrar en una botiga de roba.
I què?
De texans. I tenien la cançó que sentirem ara i vaig pensar, que guai, això no passaria a les terres on visc. Jo estava de vacances.
I vas comprar una la típica xaqueta texana, que és texana però després té dos trossos aquí de cuir marró. I vas sortir allà ballant amb els braços així.
O la cara d'un cantant o unes xapetes, no xaperos, xapetes.
Xapetes.
Ui, espera, que s'està acabant.
Ah, quina cançó.
Vinga, va. A més, sempre està bé homenatjar el ja difunt
de submarí.
Ha, 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 ha.
small Jean genius snuck off to the city, strung out on lasers and slashed back blazers, ate all your razors while pulling the waiters, talking about Monroe, walking on Snow White. New York's a go-go and everything tastes nice. Poor little greenie.
De fer un adeu, no?
Sí, sí.
Mira, vaig a dir una cosa. Hem escollit les ampolles i ara l'Àlex me les ha girat. I llavors he vist que per darrere tenen etiquetes. I la que ha escollit l'Àlex és el Premio Silver de 2022, que és plata. Lo sé por Castlevania, el videojuego.
Ah, vale.
En Viena. A el AWC Viena Silver 2022 y al bronce, no ha sido oro. No es oro, pero el nuestro no tiene etiquetas.
¿Qué? No lo he visto.
Qué tío.
Pues venga, vale, sí, buenas vacances, nos veiem a setembre, ¿no?
Si Dios bueno, quiere.
Esperem que abans, ¿no? Ens veiem nosaltres.
Sí, no, bueno, els oients, els parlàvem els oients. Aquest sentit, tu... Bueno,
yo no lo veo nunca.
Tú antes, tú también antes, ¿no?
Antes lo veremos.
Sí, venga.
Ah, bueno, ya, claro, que ya es mitja l'agost, ¿no?
Claro, tío.
Todavía no se ha acabado nada, chicos. Empieza.
Empieza.
Ya sabéis, época de atropellar ciclistas. ¡Ay!